acord d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per l'exercici 2010. Té la paraula el senyor Joli.
Moltes gràcies. Les ordenances fiscals d'aquest any són unes ordenances evidentment importants, com ho és tot, com ho són en general tots els temes que afecten a l'economia de la nostra ciutat i més en un moment com l'actual. A mi, tenint en compte que és una temàtica que hem vingut treballant, i diria que aquests dos últims anys molt intensament amb els grups de l'oposició, també amb el vot favorable que vam tindre per part de l'Esquerra Republicana i d'Iniciativa l'any passat, aquest any agrair-los de nou l'esforç que hem fet, sense saber ben bé quin posicionament prendran les seves forces polítiques, jo crec que sí, que hem fet tots plegats un esforç per tractar aquests temes d'una manera sensata, racional, traient interessos més propis de la política, que vol entrar poc en profunditat, i sí d'una política doncs, que s'ha preocupat realment per la situació econòmica general, i entre tots doncs, veure quina és la situació global i prendre les millors decisions possibles. No? Això no vol dir que puguin haver acords o no, però crec que és un fet que cal remarcar-lo. A mi, més que entrar en el detall del que són les ordenances en si, que crec que és un tema que ja l'hem discutit prou abastament, m'agradaria sí fer un enfocament més global, no? Més global per una situació econòmica que és dura, que això, les ordenances fiscals marquen o determinen un marc d'ingressos en un any complicat, el 2010 molt probablement, i malauradament, tant de bo ens equivoquem, però el 2010 serà l'any més dur de la crisi. És l'any que probablement el nostre país rep la sotragada o l'impacte més important de tota la crisi i tot el que ha passat, tot el que ha vingut passant al món. Malauradament, aquests brots verds que s'estan produint en altres llocs, al nostre país encara trigarem a veure'ls, perquè teníem uns deures pendents que no es van fer en el seu moment i que esperem que ben aviat doncs, puguem enfilar un camí que ens porti a temps millors. Tot això ha tingut un impacte claríssim sobre les finances municipals en general, les finances de totes les administracions públiques d'aquest país. Ja veuen vostès com està la situació general, i hi ha qüestions que ens afecten i moltíssim, com és el grandiós i molt preocupant dèficit públic que té l'Estat espanyol en el seu conjunt, un dèficit públic que ara l'ha de començar a atacar i tractar de solventar. I aquí, direm bé, no venim a parlar d'això, no?, en el ple municipal, però sí que ens afecta molt directament, perquè, per exemple, en els ingressos municipals hi ha una partida important, que és la participació d'ingressos a l'Estat, que nosaltres pressupostarem congelada, però que ja han sentit campanes que no se sap ben bé al final l'Estat quines decisions acabarà prenent per fer o per començar a recuperar aquest enorme dèficit fiscal que té un impacte i unes conseqüències importants. Nosaltres, amb la fixació dels tributs, hi ha hagut una qüestió que hem entès rellevant, no? I és seguir complint amb un dels objectius estratègics que tenim al mapa de ciutat, que és no traslladar la pressió fiscal als ciutadans. A partir d'aquí també hem vingut o hem seguit explorant i treballant tot allò que fa referència a la gestió i al tractar els recursos econòmics amb molta cura. Aquesta és una ciutat que ha travessat una fase de creixement molt important en els darrers anys, un creixement que ha posat en tensió tota la gestió, que ha posat en tensió molts aspectes, com recordaran vostès també, tota la gestió tributària, tot el tema dels ingressos, tot el tema vinculat amb tot això, la rapidesa del creixement de la ciutat ha fet que una organització com és l'Ajuntament de Sant Cugat, on hi treballen 500 persones, s'ha tingut que venir posant al dia d'una forma molt, molt ràpida i molt accelerada, i jo m'atreveixo a dir que a dia d'avui podem estar satisfets que això ho hem travessat amb nota, i que ho hem travessat d'una manera que ens ha permès arribar a una situació de crisi de forma consistent. És a dir, no tenim temes pendents, tenim un pressupost ordenat. Quan tot semblava indicar que aquest creixement feia que els pressupostos i tot plegat anés de forma desordenada, amb un rati d'endeutament baix, i sobretot havent fet un exercici important, que jo el vull subratllar, és el fet de que aquest Ajuntament ha contingut o ha sabut contenir la despesa en uns moments on s'hagués pogut fer tot el contrari. O sigui, quan realment la situació econòmica del país era, permeteu-m'ho dir així, sobrada. Tots creiem que anàvem sobrats per tot arreu. I efectivament Sant Cugat era una ciutat que tenia una quantitat d'ingressos molt important que provenien de la construcció. Nosaltres vam aplicar mesures de pressupostació a la baixa que retallaven tots aquests ingressos i feien que no ens els gastéssim. Clar, amb una tensió interna important. No gastar-se els diners quan els tens no és un exercici senzill. I això el que va fer, i més en una ciutat que creix, això evidentment ens va fer un exercici, ho he dit moltes vegades, no perquè tinguéssim cap bola de cristall màgica que ens fes preveure la important crisi que tenim actualment, sinó perquè teníem molta por a que realment a aquesta ciutat li passés allò que molts ens acusaven, que fos una ciutat econòmicament insostenible, pel creixement, pel model de ciutat, per la qualitat, per la poca densitat. Tot això ens va fer prendre mesures molt serioses per dir, quan passi que la ciutat deixi de créixer perquè el creixement té un límit, nosaltres com a mínim no volem deixar unes finances, no volem deixar una organització que depengui o que hagi depengut d'aquests ingressos que algun dia deixarem de tindre. Bueno, això que semblava que arribaria més tard ha arribat per causa o per motius de la crisi. I això numèricament estem parlant d'uns impostos de construccions i obres que en la seva xifra més alta estaven a 14 milions i mig d'euros fa pocs anys, un parell d'anys. A dia d'avui la xifra que portem d'impostos de construccions i obres són 2 milions i mig d'euros. Per tant, la baixada no és que estiguem parlant ni de 30 ni de 40, estem parlant d'una baixada bestial, d'un impacte molt fort en el conjunt de les finances municipals. I si tampoc volem pujar impostos, doncs aquí la balança és complicada, no? Tot i així, el tipus impositiu de l'IBI, un dels tributs fonamentals, la columna vertebral dels impostos de Sant Cugat, seguirem portant-la a la baixa. Veníem d'un 0,60, vam passar a un 0,58 i ara passarem al tipus impositiu al 0,56. Això vol dir que baixaran els impostos o que baixaran els rebuts dels ciutadans? No tots. No tots. Per què? Perquè hi ha una cosa que és el valor de la revisió cadastral, i aquí el que mirem de fer és amortiguar aquest impacte de la revisió cadastral i seguir lluitant contra això per no traslladar, perquè el fàcil seria mantindre el tipus impositiu i tenir molts més ingressos. Això no hem cregut o hem estimat que no ha de ser així. Tot i això significarà un ingrés addicional per l'Ajuntament xifrat aproximadament amb uns 2 milions i mig d'euros amb el total del padró de l'IBI, i aproximadament ve a ser un 6.7% si féssim un increment mitjà de tots els rebuts. Hi haurà alguns que no incrementaran, hi haurà altres que incrementaran un 7, hi haurà altres que incrementaran un 8 o un 9, depenent de realment aquella revisió cadastral. Però tot i aquest esforç que estem traslladant, en aquest cas sí que baixem el tipus impositiu, però té un efecte a les butxaques dels ciutadans en algun dels casos, s'ha de dir claríssimament que la part que ha posat l'Ajuntament és enorme per la part que es retalla amb la despesa que no hem deixat aflorar i que per tant hem contingut. Per tant, estem fent un exercici, crec que molt equilibrat, entre l'esforç que fa l'administració pública amb la gestió dels recursos públics que provenen dels ciutadans i l'esforç tributari que per altre cantó té l'impacte de les decisions que prenem. Vaig acabant. Dos són els marcs o segueixen sent els eixos fonamentals del mapa de ciutat i que conformaran també el pressupost municipal que portarem a aprovació el mes d'octubre o novembre. Reactivació econòmica, fonamental, tot el que tingui que veure o guardi relació en que les empreses, en que l'activitat econòmica s'aixequi el abans possible, és prioritari per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i la funció social, aquells que realment estan patint més fort l'impacte de la crisi. Aquests seguiran sent els eixos. En quant a la redacció de les ordenances fiscals, no hi ha gaires novetats. Hem volgut tindre la màxima contenció, fer els mínims invents possibles en qualsevol variació de les ordenances fiscals. Per tant, el punt més rellevant seria aquest que els he comentat, del tipus impositiu de l'IBI, i també l'increment a la bonificació que farem a les famílies nombroses, que saben que està al 40%, el passarem al 45%, i un topall que teníem establert als 350 euros s'incrementarà als 400. De cara al futur, la línia de treball serà exactament la mateixa. No pretenem ni tenim intencions d'engruixir el que seria el deute públic de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Entenem que és un valor seguir mantenint els ratis d'endeutament baixos i seguirem evitant el màxim possible qualsevol política que portés o que portés aquesta casa cap al dèficit. Jo crec que ens quedarà clar amb la situació que travessarà l'Estat espanyol en aquests moments que els dèficits públics no porten enlloc, que transmeten els problemes a les generacions futures i que és molt important. I a més és que un estat pot permetre's o pot decidir fer dèficit públic. Hem de recordar també que els ajuntaments no tenim capacitat legal per fer-ho, és a dir, fer dèficit és senzillament sinònim de gestionar malament. Aquest és el criteri que entenem i aquesta és la política que ens hem marcat i que seguirem impulsant. Gràcies.
Gràcies, senyor Joly. Grups que volen intervenir? Senyor Raül Granger, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres compartim la preocupació que ha expressat el senyor Joly per la situació actual, ara i l'any passat també, com ha estat sent la nostra línia d'intentar doncs, cooperar amb l'equip de govern per tal d'afrontar junts i donar solucions als ciutadans. Aquesta ha estat la nostra línia en les dues darreres ordenances fiscals i en el darrer pressupost. Amb aquest esperit nosaltres vam començar a instàncies de la mateixa tinença d'alcaldia doncs, converses doncs, per trobar junts unes ordenances fiscals doncs, que realment beneficiessin i ajudessin a enfocar aquesta crisi. Nosaltres ho vam enfocar bàsicament amb tres prioritats. Amb algunes coincidim. Una, no pujar la pressió fiscal als nostres conciutadans. Dos, cobertura a les persones. I tres, ajuts al tercer sector, és a dir, ajuts a totes les entitats i agents, tant econòmics com socials, que estan ajudant a fer front i a donar cobertura a les persones amb aquesta crisi. Vam arribar a principis d'acord i la nostra decisió ha estat veure com temes que ens havíem posat d'acord, tal com és la subvenció del 90% de l'IBI als pensionistes amb pensions inferiors a 100.000 euros, ha caigut de l'acord que teníem. Temes com apujar en el mateix percentatge el descompte que es fa de l'IBI a les famílies monoparentals en risc d'exclusió, doncs també ha caigut de l'acord. I nosaltres també amb aquest acord, amb una perspectiva d'un pressupost doncs de retallada de pràcticament un 2%, un 2,5 milions d'euros bàsicament, nosaltres per donar el nostre suport volíem la garantia de que precisament les partides més importants, que són aquelles que donen cobertura a les persones i d'altra banda ajuden a la promoció econòmica, és a dir, són generadores de treball, per tant la promoció econòmica i l'ajut al tercer sector, doncs aquestes partides hi hauria una garantia que no serien decrementades. La resposta que hem obtingut doncs, ha estat en aquest cas negativa i nosaltres creiem que passem a una fotografia d'unes ordenances que no són pas per tots els ciutadans. Està molt bé que totes les famílies nombroses que tinguin problemes, i en aquest cas serà així, rebran la seva ajut en forma de subvenció de l'IBI. El problema és que hi haurà també famílies nombroses que rebran aquesta subvenció sense que ho necessitin. I això farà que tant pensionistes amb pensions inferiors a 7.000 euros com famílies monoparentals com poder altres col·lectius deixin de rebre aquestes subvencions perquè es fa un ajut per nosaltres ampli i universal amb un col·lectiu que nosaltres, insisteixo, creiem que s'ha d'ajudar al qui ho necessita, però a tothom qui ho necessita. Nosaltres som conscients que això és una promesa electoral de Convergència i Unió. Ens sembla absolutament legítim que vostès vulguin dur endavant les seves promeses, així s'ha de fer, però quan un governa, a part de dur endavant els compromisos electorals, s'ha de ser just i s'ha de ser equitatiu. Nosaltres creiem que tan sols subvencionant amb un col·lectiu i deixant de subvencionar a tota resta de col·lectius, que sí que aleshores se subvenciona al 100% el col·lectiu que té problemes, això no és fer unes ordenances justes. Nosaltres, però, sí que anunciem en aquest cas que no podem donar el nostre suport favorable amb aquest principi d'acord d'ordenances. Nosaltres presentarem al·legacions. Esperem que això simplement sigui un mal pas i, en el bé de la ciutadania, esperem que variïn substancialment aquestes ordenances que ens ha presentat avui aquí pel bé general. Gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Senyor Vázquez Rodero, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Senyor Rioli, este año le volví a pedir lo mismo que le pedí el año pasado, puesto que nos quedamos como estábamos. Es verdad que su programa propone un incremento paulatino hasta el 50% de bonificación a las familias numerosas y nos quedamos en el 45%. Nosotros le pedimos hace ya 2 años el 50% y bueno, al final del mandato supongo que estaremos de acuerdo, pero de momento todavía hoy no estamos de acuerdo. También le pedí la supresión del tope de, entonces era 350 euros, ahora es de 400 euros y bueno, no ha sido posible tampoco. Y por último le solicitamos la supresión del impuesto de plusvalías para el caso de que el causante y el heredero no hubieran convivido los 2 últimos años en la casa que se queda en testamento y tampoco ha sido posible. Entiendo su explicación, que por cierto, en el sentido de decir que un recibo de un impuesto sube, digamos que es valiente, pero el Partido Popular, aparte de lo que ha pedido, propone que no suban los impuestos. En este caso tenemos el hándicap de que el Ayuntamiento reduce el porcentaje, pero como consecuencia del incremento que tenemos como consecuencia del incremento de catastro, eso para algunos van a subir, suponer una subida. Por todos estos puntos, yo le insto a que el presupuesto que nos presentará dentro de un mes o dentro de 2 meses sea, pretenda o vaya en la línea que usted ha argumentado, que no se incremente la deuda e intentar continuar con esa reducción de gastos que, como nos ha dicho, ha tenido lugar en los 2 últimos años. Pero entenderá que nuestro voto ha de ser negativo y en ese sentido será el voto que daremos a continuación. Muchas gracias.
Así es, señor Vázquez. Señor Calderón, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Coincidint en gran mesura amb dues postures o dues intervencions contradictòries, com podrien ser la del Raül, per la part de proposta que ha fet i compartint gairebé al 100% el que ha dit, i per altra banda, compartint el 50% la part d'anàlisi de la realitat econòmica del país del senyor Joli. Se li ha de reconèixer al senyor Joli que venia aquí a presentar els números que ha de presentar, venia a dir que baixa el tipus de gravamen però que pujarà el rebut a la ciutadania, perquè al final aquí la ciutadania que rep el rebut se li veurà incrementat entre un 4 i un 10%, que no és broma. I dir que a més els ingressos, el panorama d'ingressos serà de menys 2,5 milions d'euros, això és de ser valent. El moment de crisi és evident, avui hem tingut una prova aquí fora, les empreses cada dia ho passen pitjor i al final els màxims perjudicats són els treballadors i treballadores, les famílies i els infants d'aquestes famílies, no? Nosaltres entenem que en un moment de crisi com aquest el que no podem fer és traspassar la pressió fiscal, encara que amb el marge de maniobra que hi ha a les finances locals, que és petit, això ho reconeixerem, el que no podem fer és traslladar aquesta pressió fiscal a les famílies. Llavors, jo insisteixo, el que estem fent amb aquestes ordenances fiscals, al final el que sí és augmentar el rebut a les famílies, augmentar el rebut d'aliviar a la gent. Sabem que hi ha poc marge de maniobra, però el senyor Joli sap, i avui hem retirat una moció en aquest sentit, que hi ha coses que es poden fer, hi ha coses dins del marge que ens donen que podem fer i que podem alleugerir els que més necessiten aquesta crisi. Dit això, vostè sap que per nosaltres, per iniciativa, portar aquí el marc d'ingressos sense saber el marc de despeses sempre és una decisió molt difícil i que no ens fa sentir còmodes. Nosaltres estaríem molt més còmodes sabent si el que ingressarem, i a més, aquests ingressos que ja ens anuncien que seran de menys 2,5 milions d'euros, d'on sortiran? On no ens gastarem aquests 2,5 milions? Aquest és el problema. No sabem això. Perquè clar, si vostè em diu, no, aquests 2,5 milions sortiran per una formació com a iniciativa de la promoció econòmica del CIT o de l'IGPSI, d'acord, o de contractes eventuals, o de despeses de protocol, totalment d'acord, i no es tocarà ocupació, després ja en parlarem perquè crec que polítiques d'ocupació i promoció econòmica entre vostè i jo hi ha diferències molt, molt brutals, crec, no? Però polítiques d'ocupació, polítiques actives d'ocupació, polítiques socials, polítiques de formació per la gent gran, per la gent jove, jo crec que arribaríem a un acord ràpid, molt ràpid, però això a dia d'avui això no se'ns garanteix ni hem vist cap paper que ho digui. També entenem que la bonificació a les famílies nombroses no és just, és un ajut universal i que no tothom el necessita en la mateixa mesura. Nosaltres entendríem que aquesta bonificació, si estigués lligat a cadastre, seria el valor cadastral de l'habitatge, tindria una lògica aplastant, és a dir, l'habitatge més car té una bonificació X, el més barat té una altra bonificació més alt, perquè és una lògica aplastant. L'habitatge més barat probablement sigui una família molt més modesta que ho necessita molt més, i a més és una família nombrosa. Pel que fa als preus públics, a les taxes, a la proposta d'acord diu que els preus públics es congelaran i no s'aplicarà l'increment de l'IPC o la variació de l'IPC. Jo crec que per la tendència que té l'IPC a dia d'avui, jo crec que això és apujar-ho. M'explico. La tendència és a número negatiu. Si ho congelem, en realitat estem pujant el preu. Jo crec que aquí hauríem de mirar alguna manera d'intentar regular que vagi realment amb l'IPC. Doncs si baixa l'IPC, que vagin els preus públics. Si puja l'IPC, que pugi. No, si puja l'IPC, el congelem. Vale? Perquè amb la situació que estem, no, home, les coses com són. O qui pot pagar-ho, això és l'altre, qui pot pagar un servei públic, que el pagui, qui no pugui pagar-lo, que no el pagui. És evident, hi ha gent que en una situació, i en el sentit que anava la moció, en una situació de crisi, en una situació d'atur, en una situació que s'acaba l'atur, en una situació que no tothom és emprenedor o no té les possibilitats de fer una pròpia empresa o de trobar una feina de llicenciat, hi ha gent que és treballadora de manufactura, per entendre, sense formació, que no és fàcil trobar una altra feina, acabo, i que probablement estaran abocats a una situació molt difícil, una situació que en el moment que s'acabi el subsidi d'atur els pot abocar a gairebé l'exclusió social. Parlo de casos de famílies senceres, que n'hi ha, famílies de, pues, que el principal ingrés de la casa s'ha quedat a l'atur, que l'edat va entre 54 i 56 anys, que han fet tota la vida una cosa, que s'han quedat a l'atur, i quan acabi l'atur, que són 2 anys, al 58, tururú viola, no hi haurà res. Aquella gent necessitaran de totes les administracions, i la més propera és l'Ajuntament. I per últim, ja per acabar, vostè sap que aquest grup sempre ha dialogat, sempre ha buscat l'acord, o al mínim des que jo he estat aquí, no dic per res, però porto 2 anys aquí i sempre he buscat, dos anys i escaig, sempre he buscat l'acord, el diàleg, i ens abstindrem amb aquesta aprovació provisional, esperant a continuar parlant tant del marc d'ingressos com del marc de despesa del pressupost. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villasenyor, té la paraula. Després de sentir el senyor Joly, m'ha donat la sensació que estàvem a la Rambla i sentíem allò de d'on està la bolita. I la bolita és la pujada de l'IBI. Que no puja, que s'hi puja, que no puja, que s'hi puja. Avui no estem intentant aprovar ordenances fiscals, perquè s'aprovaran, vostès ja ho saben. Avui la batalla és la comunicació sobre què s'aprova i què no s'aprova. Avui és la venda comunicativa sobre si hi haurà pujada d'impostos o no.
i evidentment els periodistes avui tenen una funció important i, i una càrrega en la interpretació de tot plegat. Senyor Joli, està molt bé que intentem desviar el debat cap al deute, cap al no deute. Vostè sap que l'escola de Chicago signaria gratament la seva intervenció. L'escola de Chicago és la dels neocons d'Estats Units. I sobre deute i qualsevol altra circumstància, vostè sap perfectament que en moments de les circumstàncies actuals on el cicle baix, el cicle econòmic està baix, s'ha d'incrementar el deute per realitzar despeses socials. Vostè també sap perfectament que els ajuntaments, tot i que no tinguin dèficit, sí que tenen deute, que és un dèficit diferit en deute. Per tant, tot això ja ho sabem, i partint de la base que tothom sap de què va això del pressupost i de què va l'IBI, ara passarem a intentar explicar què és el que passa avui amb l'IBI. L'IBI nostre van fer una reforma catastral el 2008. I els vull recordar, i això de l'ordinador va bé, perquè he agafat un article del 2008, de gener de 2008, que deia que el 2004 havia pujat l'11% del rebut, el 2005 un 8%, el 2006 havia hagut una bonificació universal a tothom, o sigui a tothom un 3,5, independentment del que pagaven, i el 2008 va haver una revisió cadastral on el 57% dels habitatges van pagar més. Curiosament, els titulars van ser l'Ajuntament baixa l'IBI, en un mitjà amic. La majoria, per això, sí que van interpretar les circumstàncies d'aquesta actuació. El 57% dels habitatges van pagar més el 2008. Per tant, portem uns quants anys de pujades graduals i constants de l'IBI i unes congelacions que van beneficiar monetàriament a les persones que pagaven més IBI. Entendran que no és el mateix congelar-te un 4% a algú que paga 1.000 que un 4% a algú que paga 200, en quant a poder recaptatori, no és el mateix. En aquesta mateixa recaptació que dèiem, amb aquesta revisió cadastral, el que fa és valorar l'immoble i el valor del terreny, surt una xifra, i una xifra que normalment s'incrementa. Llavors els ajuntaments tenen la capacitat correctiva, tenen la capacitat de fixar un coeficient, el que el senyor Joli anomenava, que multiplica aquest preu per aquest coeficient. I els ajuntaments juguen amb aquest coeficient per intentar baramar o fins i tot amortiguar les pujades de la revisió cadastral. Lògic, normal. El que passa és que cada revisió cadastral que es realitza té un increment d'aquest valor durant els següents 10 anys. Per tant, encara que l'Ajuntament posi el mateix índex, com vostè deia, molt bé, senyor Joli, aquest senyor i senyora pagarà doncs, un percentatge més. El senyor Calderón ho ha dit, un 4 o un 6, depenent de les zones. Partint de la base que el 57% dels habitatges pagaran més i alguns pagaran, el 5% va pagar en el seu moment entre el 15 i el 22% més, altres, altre 15%, més d'un 21%, home, ens hauríem de pensar a cadascú de nosaltres què ens toca pujar. Per tant, si el senyor Joli diu que no pujarà la factura de l'IBI, bàsicament no és veritat. És impossible. Sí que pujarà la factura de l'IBI. En tot cas, sí que hauríem de tirar cap enrere per veure quin és el marc de no pujada d'aquest IBI. Per tant, conclusió... Nosaltres, ho han dit també els companys dels partits d'Esquerra, nosaltres, com poden entendre, nosaltres creiem que els impostos serveixen per fer coses, però en moments de crisi creiem que no s'ha de traslladar la pressió fiscal als ciutadans. I amb això ho estem traslladant amb aquest concepte especial de l'IBI. Clarament, la boleta estigui on estigui, és així i ja ho trobaran. Ja ho trobaran, vostès ho trobaran i jo també, cadascú ens ho trobarem. D'altra banda, parlant també d'ordenances fiscals, miri, nosaltres no hem fet cap proposta d'ordenança fiscal al govern per una qüestió molt simple. Fa un any vam presentar una sèrie de delegacions a les ordenances fiscals que van ser desestimades i, com poden entendre, pensem el mateix que l'any passat respecte a les ordenances fiscals. I li recordo alguna de les qüestions que vam presentar que són les mateixes que serveixen per baramar el nostre vot, a part de l'IBI que li comentava. A les famílies monoparentals, hi coincidim, tindran els mateixos drets que les famílies nombroses. També un percentatge de reducció d'impostos d'IBI en la compra d'habitatges, especialment amb la gent jove. Acabo, senyor alcalde. Altres situacions respecte a preus públics de la piscina i altres aspectes. També aspectes relacionats amb les vehicles de tracció mecànica i els decrements en la seva taxa. També reducció de zona blava i també creació de zona verda, tal com també crec que van presentar els companys d'Esquerra Republicana. També el que ha comentat el senyor Raül Granger, que ens va alegrar molt que hi hagués una deducció per vidus i vídues l'any passat, com recordar, senyor Granger, va ser l'anterior proposta que vam fer el 2008 i que també va ser desestimada i que vostès van poder recuperar. Creiem que era molt important i era una de les qüestions que en algun punt van votar favorablement les anteriors ordenances. Com que aquesta vegada no hi és, evidentment, no es queda més, senyor Joli, que votar en contra amb l'esperança de les mateixes aportacions que li vam fer l'any passat, amb alguna altra aportació, evidentment, i amb una concreció de quina és la pressió fiscal que s'ha de traslladar als ciutadans per votar favorablement o abstenir-nos en l'aprovació definitiva.
Gràcies, senyor Villasenyor. Senyor Joli.
Bé, moltes gràcies per les seves intervencions. Començo per la primera, el senyor Granger. Jo crec que les converses que hem tingut, tal com ha dit vostè, han estat molt, molt properes als acords i hi ha punts que realment on tenim acord. Ha mencionat el tema de la gent gran, bonificar la gent gran amb uns ingressos tan reduïts com són aquests 7.000 euros, gent que realment té una problemàtica molt, molt determinada i molt específica i que a més la gent gran forma part del col·lectiu que tenim més identificat dins dels beneficiaris del mapa de ciutat que cal protegir, i estem d'acord, bonificarem aquí el 90%. El que passa també que hem de tindre en compte, primera, que hem d'acabar determinant quin és el pressupost que aprovarem, tot això encara tenim temps per acabar-ho de debatre, i que al final, i aquest és un tema que ara enllaço amb el tema de les famílies nombroses, la bonificació a les famílies nombroses és l'única que per llei podem portar a terme. És a dir, jo suposo que això ho recordem tots, que si hem obert un debat aquí, en aquest Ajuntament, sobre l'hora de votar ordenances fiscals o pressupostos, on donem entrada a una bonificació encoberta, perquè no deixa de ser una bonificació encoberta, com ho fem això? Com que la llei no ens deixa bonificar altres col·lectius, senzillament agafem i el tribut és el tribut, i l'IBI que reben aquests col·lectius és l'IBI que rebem tots. L'únic que calculem una bonificació en base a aquell import o al tant per cent que decidim i li fem una subvenció directa a la persona, és a dir, li fem una transferència bancària per solventar-ho, no? Per tant, recordem també que tot això que expressen vostès aquí en aquest Ajuntament també fora bo que en les seves respectives tasques, en els seus respectius partits que governen la Generalitat de Catalunya i l'Estat, transmetessin també aquesta necessitat que defensa aquesta casa de bonificar aquests col·lectius, perquè ho tindríem molt més fàcil si això vingués ja directament reconegut per llei. Fixi's també si estem amb el diàleg o els acords, i seguint amb el tema de bonificació de les famílies nombroses sobre l'IBI, el tema del topall. El topall, si existeix, és per un marc d'acords amb vostès, perquè el topall no existiria si no fos per aquests acords. El topall fins i tot era molt més alt del que s'està plantejant dels 400 euros. No ha estat ni els 500 inicial, ni ha estat els 450 de la continuació de la negociació, sinó que s'ha quedat amb aquests 50 de més d'increment. Per tant, jo crec que tot això, el que els hi vinc a transmetre és bona voluntat. Potser no hem arribat a dia d'avui a arribar a acords, no poden votar-ho favorablement pels motius que siguin. També és cert que un pressupost amb 2,5 milions d'euros menys respecte a l'any anterior, doncs és un pressupost d'atenció, és un pressupost de debat en el si de l'equip de govern. Per tant, encara queden molts passos a fer i moltes coses a concretar, i jo estic convençut que si seguim en aquesta línia, molt probablement arribarem a un nou acord de cara als pressupostos del 2010. El senyor Calderón, amb moltes coses estem d'acord, amb altres no tant. Jo crec, permeti'm fer-li una mica la broma, no?, que vostè viu en un món ideal i que comparteixo, però hem de fer entre tots un esforç per aquest món ideal, intentar fer-lo més tangible i fer-lo més real amb la mesura que puguem, no? És a dir, que no paguin aquells que no tenen, que paguin aquells que tenen. Tot això està molt bé i com a finalitat última la compartim, però entre tots també hem de fer l'esforç de veure què és el que és materialitzable de tot això, i a veure com es construeix, no?, aquest món que tots ens agradaria com a l'ideal. I l'última contesta la deixo pel PSC, no? Perquè realment crec que la de fons, permeteu-me deixar, Ivan, no, és igual, deixem-ho estar. A mi el tema de la venda comunicativa és que m'ha arribat al cor, perquè de veritat que jo amb l'últim que penso és amb la gent que pugui haver aquí o els professionals que hi hagin de premsa, no? És a dir, quan vostè ha dit lo és important, fixin-se, perquè ell és l'estratègia comunicativa. Escolti, si el que passa que a vostè se li han trencat els esquemes. Perquè, clar, com que aquí estem intentant aplicar una altra cultura política, i això és important, i els temes culturals són realment aquells de canvi de veritat en el si de les persones, i entenem que la política s'ha de fer i es pot fer d'una altra manera, a vostè això li ha trencat els esquemes, perquè s'esperava el titular, no? Baixarem els impostos, baixem el tipus impositiu, el senyor Joli sortirà amb això i sortiran aquí bombo i platillo que baixen el tipus impositiu. I fixi si vostè portava el discurs fet, que jo no he dit això, i vostè ha seguit insistint en que el senyor Joli ens ve aquí a dir que ha fet una baixada d'impostos, i això no és cert, i crec que ha quedat prou clar, no? Jo entenc que vostès treballen amb aquests criteris i que aquesta és la seva manera de fer. Els invito també a intentar fer la política d'una altra manera, en transmetre sempre la realitat del que és, i que a vegades ens agrada més o menys, però jo crec que les coses, si ens basem en les dades reals i la veritat, que en aquest cas, com he dit, el padró global puja 2,5 milions d'euros d'IBI, i que això és degut a la revisió cadastral, una revisió cadastral que, com molt bé ha dit vostè, en aquest cas és de l'any 2005, ha tingut un increment i té un impacte. Cada any sempre hi ha revisió cadastral en el fons, perquè la revisió cadastral per llei, que l'obria el Ministeri d'Economia i Hisenda, es produeix cada 10 anys, però no s'aplica en aquell any. Es divideix entre 10 i s'aplica el 10% cada anualitat. Per tant, sempre estem en revisió cadastral, perquè quan acabem l'últim 10% en el desè any, a l'any 2015, què passarà? Que entrarà una nova revisió cadastral. I ja ho saben vostès el que hem patit una ciutat que ha tingut molt creixement, que hi ha hagut molta variació de valors, una gran disparitat, valors molt, molt recents que no tenien increment, però valors, propietats que han tingut un increment molt important. Llavors, fixeu-vos el debat, no? És pujar impostos al fet de que el rebut acabi pujant? Escoltin, i vostès són socialistes i això és una mica de base, no? Sempre venen el que pagui el qui més té. Escolti, la revisió cadastral al final és un valor patrimonial. Què fem? Desvirtuem del tot la revisió cadastral? És el que venim fent des de fa 3 anys. Jo crec que aquest és un exercici que també aquest Ajuntament ha de tenir en compte. Hi ha hagut una revisió cadastral i l'estem desvirtuant any rere any, perquè veníem d'un tipus impositiu del 0,90, vam baixar el primer any a un 0,60, efectivament hi ha gent que va pagar més rebut, però va haver el 50% dels rebuts de Sant Cugat van passar a pagar menys, hem seguit baixant el 0,58 i el 0,56 ara. Tot això per què? Per desvirtuar al màxim possible la revisió cadastral. Oi que la renda personal, si paguem més impostos perquè resulta que l'empresa ens paga més, no ho atribuïm a una pujada d'impostos? No és una pujada d'impostos, és una pujada de la base de la renda. En aquest cas, bueno, tenim unes lleis i tenim un país que fa pagar el patrimoni. I a aquest patrimoni se li ha de donar una valoració, i aquesta valoració és tenim els instruments que tenim. Per tant, jo crec que estem davant d'un debat i d'un tema prou complex com per no ser tractat amb frivolitat, i si més no, nosaltres des de l'equip de govern intentem no fer-ho. I el que sí que no fem en cap cas, senyor Vilasenyor, és dir que baixem els impostos. Això no és veritat, jo no he dit això. Els impostos, i ho he deixat clar, tenen la repercussió que tenen els rebuts de l'IBI. El que sí que dic i refermo és que nosaltres hem fet un esforç molt més superior amb el retall de la despesa pública per tal de no traspassar només aquest cost a la butxaca dels ciutadans. Moltes gràcies.
Gràcies. Breument, si us plau, senyor i senyor.
Molt breument. 20 de setembre de dos...
Ai, perdona. 20. Senyor Granger, té la paraula.
Senyor alcalde, molt breument. Efectivament, a part de les prioritats que tots tenim, cal la voluntat, no? I en aquest aspecte crec que és inexcusable que determinats col·lectius que poden ser més vulnerables, com aquest és el cas dels pensionistes, inexcusablement han de tindre el seu descompte en l'IBI i amb la resta de preus públics que arribem a parlar. Sobre aquest aspecte, anant a la mare dels ous, que vostè plantejava, que és que tan sols legalment es pot fer descompte en l'IBI a les famílies nombroses. En aquest ple es va presentar, que va ser un dels acords de les passades ordenances fiscals, una moció per tal de que aquí els grups que s'hi van adherir presentessin i insteixin els seus grups parlamentaris al Congrés de Diputats a Madrid per tal de que en la nova negociació de la llei de finançament local, etc., doncs es pogués incloure aquest apartat. Nosaltres ja ho hem fet amb el nostre grup parlamentari a Madrid. Aleshores, espero rebre la notícia que vostès també ho fan i que es coordinin i presentin la mesura junts i puguem, per fi i d'una vegada, doncs, des del món local, doncs, administrar d'una vegada per totes amb més justícia doncs, els nostres impostos. I ja per acabar, nosaltres des d'Esquerra Republicana sí que no ens volem sumar en absolut a la demonització dels impostos. Els impostos és la base de la redistribució. Si no es paguen impostos, no hi ha redistribució. Per tant, imagineu vostès que algú proposés doncs, una rebaixa del 20, 30, 40% amb els impostos que, doncs, que paga tota la ciutadania a canvi d'anul·lar doncs el servei universal, per exemple, de salut que tenim en aquest país. Penso que gràcies a això nosaltres rebem una sèrie de serveis. Els països més avançats i que ens hauríem d'emmirallar amb ells paguen uns tipus del 50 i fins i tot del 60% en alguns casos, però evidentment és una inversió. L'impost és una inversió i així l'hem de fer veure la ciutadania. Però clar, això ha de ser doncs, amb una bona administració, que no dubto que és l'objectiu que tenen. Per tant, sí que els instaria una flexibilitat en els plantejaments que vostès han mostrat i en fer els tràmits necessaris perquè el seu grup parlamentari a Madrid doni suport en aquesta mesura. Gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Senyor Calderón, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Amb carinyo, senyor Joly, però, aviam, el meu món ideal és real a molts llocs i hi ha diferències substancials, ideològiques i econòmiques entre, per exemple, que vostès pactin els pressupostos a Madrid o que els pacti Iniciativa. Hi ha diferències a nivell d'impostos, i això implica, a més, que hi hagi una sèrie de serveis que si pacta qui pacta, no n'hi hagin. Això és un tema. Dos, és real, perquè hi ha països no tan lluny com França, Alemanya, països escandinaus, això ja és un debat ideològic, que tenen els tipus impositius més progressius d'Europa i paga qui més té. Després, no és una cosa absolutament que me l'inventi jo d'un món ideal platònic, no? Això existeix i es porta a terme a llocs d'Europa i moltes vegades aquí a Espanya. I el debat sobre les famílies nombroses, senyor Joly, vostè creu que és just que una família que pot pagar tot el rebut s'estalvi 400 euros i que la gent que no pugui pagar el rebut no tingui una bonificació o una subvenció? Vostè creu que això és just? Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villasenyor.
També des del carinyo. A mi em passa, i suposo que vostè també, a mi m'agraden els debats aquests que fem i, bueno, diguem-ne que ja m'hi posen. Vostè diu que vostè no ha dit que no pujaran impostos. No ho sé, 20 de setembre de 2009, Joan Recasens, portaveu de CiU, no pujarem els impostos. Entrevista al mitjà de comunicació local, cuat.cat. Una de dues, o no s'ho parlen o aquí passa alguna cosa. A més està entre cometes, per tant entenc que no ha hagut una interpretació errònia per qualsevol, sinó que és el que el company i amic Recasens va dir aquell dia. Estem amb el tema de la boleta i jo li deia el tema de la comunicació. No és que sigui jo, tinc un especial allò amb la comunicació, simplement un és realista. Vostès són 14, aprovaran les ordenances fiscals. Un més un, dos. Per tant, el que toca és dir el que el senyor Recasens ha dit als mitjans de comunicació, no apujarem els impostos quan sí que pujaran els impostos. Per tant, una de dues, o diuen el que fan o sí que hi ha un problema comunicatiu entre el que vostè diuen i el que arriba al ciutadà, que és el que nosaltres estem interpretant. Vostès saben que estem en un moment, ho ha dit el senyor Calderón, en un moment de, no deflació, però amb un IPC negatiu, bastant negatiu. I per l'altre costat tindrem un 6% de pujada d'IPCs en la revisió en la revisió que va haver-hi en tots aquests anys. I em permetin un tema que vostè ha dit sobre les revisions catastrals que realitzen cada any. No,
vostè també ho ha dit, la revisió cadastral es realitza cada 10 anys, però s'aplica d'any en any amb un 10%. Per tant, cada any hi ha. Si el que vostès volen és pujar els impostos més que l'IPC, no passa res, digui-ho, no passa res. Nosaltres volem pujar els impostos més de l'IPC, el 6%. Vale, perfecte, doncs ja està, a partir d'aquí ja hi comptarem. Hi ha una altra cosa que vostès també s'obliden en aquest moment. Solament estan parlant d'ingressos, tenint menys diners per gastar. I suposo que el que hauran de pensar també és aquesta reducció dels ingressos del nostre pressupost, en què els gastem i en què no. En què els gastem i en què no. Per nosaltres, i entenc que pels grups d'esquerra, el gastaríem en temes de promoció econòmica, en serveis socials, i segurament no els gastaríem en temes, podríem dir-ne, de propaganda, altres temes, diguem-ne, que no arriben al ciutadà d'una manera més directa, etc, etc. Però ja en parlarem a les ordenances i sobretot al pressupost. Miri, si no hi ha aquest tipus de descomptes, jo crec que nosaltres no hi jugarem, i tampoc no hi jugarem per 50 euros amb un avall, amb un vot positiu en una rebaixa o una equiparació. Vostè també sap que a vegades els pactes polítics, com es va fer l'any passat amb la moció de les vídues i alguna altra situació, depassen la normativa legal de les ordenances. I per tant, si altres anys ho han fet, falta un any, acabo, senyor alcalde, avui també ho poden fer.
Senyor Joli, breument, sisplau.
Sí, molt bé, molt breument, senyor alcalde, una última resposta i dos cosetes que m'he oblidat de l'última intervenció. Jo parlaré amb el Joan Requesens i ens entendrem, ens comunicarem bé. Ell volia dir que no pujarem el tipus impositiu, es va confondre i va dir no pujarem els impostos. Però jo parlo amb el Joan Requesens, vostè parli amb el senyor Montilla, que justifica una pujada d'impostos, llavors també mirem d'alinear discursos. Bé, bromes a part, abans també he oblidat de comentar-li al senyor Dodero que estem en la línia de les famílies nombroses, el que ha proposat. Ja he mencionat que el tema dels topalls i el tema d'arribar a consensos i tenir diàleg, evidentment, doncs, té certs costos que assumim i que portem a terme. Amb el tema de les plusvàlues que mencionava per la transmissió de la propietat per mortis causa, també hi estaríem d'acord, però ja sap vostè que, ja li vaig argumentar l'any passat, que té un impacte sobre les finances municipals molt important i que no era recomanable l'any passat, menys encara ho és aquest. I senyor Calderón, disculpi'm per el que he dit del tema del món ideal, perquè jo també visc en un món ideal, i només comentar-li que m'he oblidat de dir-li que les ordenances fiscals, el marc d'ingressos i el pressupost, si el portéssim al mateix moment, realment seria l'ideal. Per motius de calendari, per moltes qüestions, això no és així, però vaja, això ja anirem parlant i anirem muntant diferents calendaris del que sigui. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Joli. Passem a la votació de les ordenances o de la proposta d'ordenances fiscals per l'any 2010. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat el punt amb 14 vots a favor, 2 abstencions i 9 vots. Com? Sí? Doncs 14 vots a favor, 5 abstencions i 6 vots en contra. D'acord, gràcies. Passem al punt 19, que és la